La segunda conferencia del tercer bloque de disposición espacial la va a impartir Francesc Fité, que es profesor de la Universidad de Lleida. Él ha centrado su investigación desde hace muchísimo tiempo en Àger y ha trabajado también sobre torres y castillos en el siglo XI. También ha trabajado muchísimo, tiene muchísimas publicaciones sobre la Catedral de Lérida, que además ha trabajado en cuanto a su contexto urbano y todo lo que concierne a la producción artística y artesanal, y coordinando además un grupo de investigación en este sentido. Y actualmente trabaja sobre el románico tardío en el territorio de Lérida, dentro de un grupo de investigación dirigido por Karen Stover, que se llama Autoritas, Església, Cultura y Poder, Segles 12-15. No voy a hablar sobre sus publicaciones, que son, como pueden ver ustedes, muchísimas, porque vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, agradezco desde el Grupo Templa su participación y la palabra pues es para usted.
Muchas gracias. Agradezco que me hayan invitado a participar en este interesantísimo congreso y voy a exponer.
A ver, pues,
sí. Tanco y yo. Bien. Per l'estudi de les devocions i la geografia que van sorgir i es van desenvolupar a la Catedral de Lleida des de la seva fundació, cal tenir present la diòcesi de Roda d'Isàvena tota vegada que la reinstauració de la seu de Lleida en el 1149 va comportar el trasllat del bisbe de Roda a la seu a la Lleida ciutat sense que emperò desaparegués la seu rodenca, establint-se així dos capítols catedralicis amb un sol bisbe i convertint-se l'església de Roda en concatedral. Cal recordar també que en el moment de la restauració episcopal a Lleida havia desaparegut tot rastre de les devocions anteriors, almenys això és el que sembla, doncs no resten testimonis ni cap indici, malgrat cap la possibilitat que en subsistís alguna. La invasió musulmana es creu que suposa l'exili d'una part important de la jerarquia eclesiàstica. El darrer bisbe documentat a Lleida abans de la invasió és un tal Esteve, del segle VIII, començament 713-714, i tot porta a pensar que a Lleida hi subsistia una comunitat cristiana. Fins al segle X s'ha plantejat. Hi ha la referència d'un bisbe a finals del segle X, de nom Jaume, Jacob, episcopum leritense, consagrant dues esglésies a la Ribagorça, Santa Maria de Güell i Sant Julià de Capella, 996-998, que permet considerar-lo el darrer bisbe de Lleida. Sembla que acabà sent bisbe de Roda d'Isàvena, on morí i fou enterrat. Pel que fa a la fase primera, des de la creació del bisbat de Lleida, segle 4-5, i fins al moment de la invasió islàmica, les dades documentals i arqueològiques són mínimes. Crida l'atenció l'absència total de notícies de màrtirs i també de basíliques. En consta, de fet, el nom d'una sola a través de les actes d'un concili celebrat a Lleida l'any 546, Santa Eulàlia. A aquesta notícia documental s'hi han de sumar les poques dades arqueològiques aparegudes fins al moment, essent la més reeixida la corresponent a la descoberta al primer terç del segle XIX de la necròpolis paleocristiana de l'antiga Ilerda, situada on actualment hi ha l'edifici de l'estació del ferrocarril, seguida d'una altra tant o més interessant, consistent en el descobriment d'unes restes d'edificació no massa allunyades d'aquesta necròpolis que s'han interpretat com a vestigis d'una basílica, suggerint a Duc alguns estudiosos identificar-les amb les restes de la Santa Eulàlia esmentada. I importa aquesta dada perquè s'ha possibilitat que hagués estat aquesta la seu de l'antiga catedral paleocristiana i d'època visigoda, si tenim present que la ciutat romana ocupa eminentment el sector pla proper al riu amb una de les seves entrades propera a l'esmentada necròpolis, no lluny de la qual hi havia les termes públiques. Entre els descobriments d'interès cal destacar també uns fragments de mosaic d'Opus Tessellatum del segle 4-5 a la necròpolis, que s'ha possibilitat que haurien pogut formar part d'una basílica i, per tant, pensar en un lloc de culte en dita necròpolis. Una troballa que pot relacionar-se amb les restes descrites són dos fragments de possibles peces de cancell amb decoració de relleu a bisell per les dues cares que aparegueren en una altra introspecció arqueològica que realitza en la zona. Cal dir que aparegueren fora de context, barrejades amb materials del segle XIV, però prop d'aquestes zones que estem comentant. De Lleida per ara no tenim cap més resta. Per trobar testimonis coetanis i del seu àmbit, és a dir, construccions de la mateixa època, ens hem de desplaçar a Vila Fortunatus, a Fraga, on s'habilità el triquilini d'una vila rústica per a basílica en la mateixa època, segles 4 i 5, la qual fou reformada i ampliada amb un nou absis al segle VI, cap la possibilitat que estigués dedicada a Santa Quitèria, si prenem en consideració la persistència d'un agiotopònim de la zona. L'estudi arqueològic porta a proposar una pervivència de la basílica més enllà de la vila en funcions parroquials, si tenim present que se l'ha dotat d'un baptisteri adossat als peus del cos basilical del que no hem conservat gairebé vestigis. Un altre testimoni bastant contemporani, proper, igualment de Lleida, el posseïm a Bobalà, possible centre monàstic que hauria exercit igualment funcions parroquials, doncs se l'ha dotat també de baptisteri, amb semblant disposició al de Vila Fortunatus, del que afortunadament conservem la piscina d'immersió i el baldaquí d'aixopluc, així com alguns elements de l'aixova litúrgic. Malauradament, no hem conservat l'advocació. Tot i haver aparegut en les excavacions dos fragments d'una lauda commemorativa, el text epigràfic de la qual sembla correspondre a una deposició de relíquies, segons el doctor Palol. Després de l'exposat, podem quasi afirmar que qualsevol estudi sobre els orígens de la implantació de la geografia a Lleida ha de tenir present la desenvolupada al bisbat de Roda, si prenem en consideració que Lleida n'esdevingué l'hereva. Recordem que el bisbat de Roda nasqué en la zona pirenaica vers el 957 i que fou fundat per iniciativa dels comtes d'Irribagorça amb el vistiplau de la seu metropolitana de Narbona, malgrat trobar-se adscrit dins d'un territori que estava sota jurisdicció del bisbat d'Urgell. Cal recordar també que l'expansió cristiana a partir del segle XI vers el sud comportà un primer intent frustrat de trasllat de la seu rodenca a Barbastre, malgrat que de forma provisional, doncs l'objectiu final era ocupar l'antiga seu visigoda de Lleida, basant-se en una llegenda segons la qual la diòcesi de Roda havia nascut fruit de la fugida i trasllat del bisbe de Lleida a Roda quan la invasió musulmana, el que convertia els bisbes de Roda en els legítims hereus de la seu lleidatana un cop recuperada. De fet, fou el bisbe Ramon Dalmau, 1077-1094, gran introductor de la reforma gregoriana, el bisbat qui primer impulsà la recerca històrica per a la restauració de l'antiga seu de Lleida, una llegenda que queda perfectament establerta com a històrica des d'aleshores i tenim present que el papa Urbà II concedí dita diòcesi al seu successor, el bisbe Pons de Roda, 1097-1104, uns 40 anys abans de la conquesta cristiana del lloc. Per l'estudi del santuari de Roda, fonamental per l'estudi del de Lleida, comptem amb un treball breu, emperò, útil del doctor Jordi Boix, basat en la geotoponímia i en la consulta de diversos còdexs procedents de Roda, el més antic, el ben conegut sacramental i ritual i pontifical de Roda, de principis del segle XI, que aplega un conjunt de benediccions per al comú dels sants i en l'ordo penitentiam, dandum unes lletanies a través dels quals posseïm una relació detallada de sants. Aquest interessant manuscrit, que s'ha discutit si va poder haver-se confeccionat a l'escriptòrium de la seu d'Urgell, mostra vincles clars amb la seu metropolitana de Narbona, com es pot comprovar a través d'alguns dels sants que s'inclouen i que apareixen igualment en santorals narbonesos com el sacramentari de Carcassona del 1100. Molts d'ells testimoniats ja en la tradició hispana antiga, que es troben inclosos també en el santoral del sacramentari més antic que conservem de la seu de Barcelona, encara que del segle XIII. Una relació de sants que pot completar-se amb un còdex bastant contemporani procedent de la mateixa seu rodenca, un leccionari d'ofici, conegut també com a santoral de Sant Esteve, el qual conté les lliçons dels sants amb celebració durant l'any i oficis del comú dels sants. Podem dir que s'hi aplega el calendari romà amb influxos de la regió en alguns oficis com el de Sant Vicenç, el patró de la diòcesi de Roda. La relació de sants que s'endega amb Sant Esteve fineix amb Sant Tomàs Apòstol. Tant els textos del leccionari com els responsorials mostren un influx de la tradició hispana i franca clara. Entre els textos incorporats a l'ofici de Sant Vicenç destaquen dos sermons de Sant Just d'Urgell, del bisbe del segle VI i de Sant Agustí, una advocació cap la possibilitat que esdevingués titular de la seu de Roda pels seus vincles amb la seu d'Urgell, tota vegada que fou Sant Just qui segurament introduí dita devoció al bisbat d'Urgell. En aquest sentit, cal recordar que en el 951 el bisbe Guissat II d'Urgell havia obtingut del papa Capet II el reconeixement de la jurisdicció sobre els territoris del Pallars i la Ribagorça, que en el 957 passaren a formar part de l'àmbit territorial del bisbat de Roda, motiu pel qual, a principis del segle XI, el bisbat de Roda va passar a dependre del d'Urgell, convertint-se el seu bisbe en auxiliar del d'Urgell, una situació que es mantenia en època de Sant Armengol. De fet, els bisbes d'Urgell fins al 1140 no reconeixeran plenament la independència del bisbat de Roda. El següent còdex important per al nostre objectiu és el Saltiri Breviari de Roda, del 1191, Roda 11, un manuscrit que es confeccionà a l'escriptòrium de Roda amb tota seguretat quan jo era una canònica agustiniana depenent de Lleida, com ho corrobora una inscripció afegida al marge inferior del fol 185. Per primera vegada ens ofereix un calendari amb tot el santoral rotense i també amb les lletanies. Cal dir que ja Jaume Villanueva advertís sobre aquest calendari a l'ús de Roda. Quant a la resta dels continguts, interessen molt tots els relacionats amb Sant Ramon de Roda, el sant local. Hi ha una vita de Sant Ramon, hi ha l'ofici de Sant Ramon, molt extens, i després també la commemoració del trasllat de les seues restes en el sepulcre que encara es conserva. Per l'investigat, havent comparat els nostres calendaris amb un procedent de Ripoll del segle X, bastant coetani dels esmentats de Roda, i amb un altre afegit a un sacramentari procedent de Castelló d'Empúries, podem avançar que ens trobem davant d'un calendari que s'escriu plenament dins de la tradició catalano-narbonesa. Anem a parlar de la restauració de la Seu de Lleida. Cal destacar en primer lloc que Lleida entra de ple dins del grup de ciutats hispanes que restauraren llurs seus episcopals després de ser alliberades de l'islam. Per Lleida, però, dur a terme un estudi d'aquest tipus, hem comparat tres calendaris per tal que ens permetessin veure com el de la Seu de Lleida fou tramès des de Roda, a saber, l'integrat al manuscrit ara citat de 1191, comparat amb altres dos afegits als dos breviaris de Lleida dels segles XIV i XV. Podem concloure, tot i les diferències mínimes, que l'origen del santoral lleidatà es troba clarament en l'adopció plena del vigent a Roda, podent-se advertir com dit santoral es convertí en la font primordial de les devocions impulsades pels canonges i beneficiats de la Seu lleidatana, reflectides en les fundacions de capelles i altars des del segle XIII. Com apuntàvem en el moment de la restauració episcopal, sembla que s'havia perdut tot rastre de devocions anteriors i adduc de les advocacions que en principi havien subsistit fins al segle X. Pensem, la conversió de la mesquita en catedral i la seva consagració sota l'advocació de Santa Maria és una advocació que lliga molt bé doncs, amb la reforma gregoriana que es va introduir doncs, en el bisbat de Roda, no? En els canonges de Roda, i que comporta doncs, un increment molt gran d'aquesta advocació. Segons l'estudi de Jordi Boix, doncs, a Roda el nombre d'advocacions de Santa Maria ascendia a un 24%, mentre que la de Sant Pere segueix en importància amb un 10%. Quan a Sant Jaume, ve una altra de les advocacions que tenim documentat a l'edifici que reaprofita és el de Sant Jaume. I Sant Jaume podem destacar que es converteix en el segon altar en importància de la catedral. El documentem per primer cop el 1175 a través d'una deixa en la que es precisa fer-la a l'altar de Beatíssim Jacobi, a través dels manuscrits ara esmentats de Roda, on pot veure l'auge del culte a Sant Jaume dins el bisbat, ja des del segle XI, cas del sacramentari ritual i pontifical de Roda, on s'inclou una missa dels peregrins. I en el leccionari de l'ofici coentani, que acabem d'esmentar també, destaca la festa de Sant Jaume també extensament. No? Hem de tenir present el relleu que pren la peregrinació a Compostela ja al segle XI i com en aquest context la conquesta de Lleida va suposar no solament incrementar el culte jacobeu, ens també obrir nous camins com els que venien des de Llevant, passant per Montserrat, que convertiren Lleida en un enclavament important de la ruta jacobea. Passem a la catedral romànica. Si passem a la catedral romànica, que és un dels breviaris, si passem ara a veure la introducció d'advocacions al nou edifici romànic, veurem com el projecte de Pere de Coma, endegat el 1193, mostra interès per crear un transsepte prou llarg per poder encabir-hi un nombre destacat d'altars, 5 en total, el central ubicat dins un absis semicircular dotat d'un profund tram presbiteral i els altres 4 en absidioles a banda i banda i en bateria, les immediates a l'absis principal dotades igualment d'un tram presbiteral, mentre que les extremes únicament projectades amb el cos de mig cercle absidal sense tram presbiteral. A més, els tres trams presbiterals connectats entre ells per accessos, potser preveient un ús complementari de les capelles adjacents. No endebades, la capella del costat dret fou dedicada a Sant Pere i es destinà a parròquia de la catedral. En el seu altar s'hi celebraven les misses de l'alba i totes aquelles destacades que, per coincidències litúrgiques, no podien fer-se a la capella major, això ho sabem per una consueta del segle XIV. També estigué dedicada a l'altre príncep dels apòstols, Sant Pau, com ho confirma la iconografia dels capitells que flanquegen l'arcada d'entrada, i a Sant Joan i Santa Peronella, en ocasions importades més tard. En el cas de Santa Peronella, cal recordar que Ramon IV es casà, el comte de Barcelona es casà amb Peronella d'Aragó, a Lleida, possible motiu d'increment del seu culte que fou traslladat a una altra capella. Ara? Vale, perdó. Quan la capella de Sant Pere fou cedida als Montcada. L'absidiola de mà esquerra, també adjacent a la capella major, fou dedicada a Sant Jaume i també a Sant Llàtzer, si ens atenim a la iconografia de l'arcada d'accés. Quan a les absidioles extremes sabem amb certesa l'advocació del braç nord, el transsepte, dedicada a Sant Antolí, i doncs coneixem amb seguretat la del braç sud, que sap possibilitat estigués dedicada a Sant Miquel, un sant important dins les advocacions de l'antic bisbat de Roda. Jordi Boix situa en un 5% el nombre d'advocacions existents. No obstant, no hi ha cap constància documental pel que pensem que podria haver estat també dedicada a la Transfiguració o a Sant Salvador. La donació d'aquesta absidiola al bisbe Ferrer Colom per construir-s'hi la seva capella funerària al segon terç del segle XIV, pensem que hauria estat la causa del trasllat de l'advocació passant a una capella adjacent de nova fàbrica, oberta al gruix del mur encara existent. Quan a l'absidiola extrema del braç nord del transsepte ja hem vist que fou dedicada a Sant Antolí. Ja en la seva ponència sobre els primers tallers d'escultura, el doctor Llarza es refereix a aquesta advocació, confirmada igualment per la iconografia d'un dels capitells que emmarquen l'arcada d'accés. Recalcava sobre que aquesta dedicació es troba a la catedral de Palència, introduïda durant el primer pontificat de la restaurada diòcesi 1035, que ostentà el bisbe Pons de Tavernol. És un monjo benedictí ripollès que ocupava abans la cadira episcopal de abacial de Sant Cerny de Tavernoles i que fou enviat per l'abat Oliva a petició de Sant Tercer, el major de Navarra, es conserva una carta, per difondre als seus regnes la reforma impulsada per Cliní. Pons primerament fou bisbe d'Oviedo i després es convertí en el primer bisbe de Palència, essent durant el seu pontificat que es recuperà aquest culte prèvia descoberta de les relíquies, segons la llegenda, que ja posseia antigament aquesta seu. La introducció de les relíquies a Palència es creu que fou al segle VII. La llegenda explica que foren amagades en el moment de la invasió islàmica i que foren descobertes per Sants Tercer Cassant, juntament amb la imatge d'una Mare de Déu. A Lleida, no obstant, el culte sembla que hi arribà via Roda, doncs dit sant ja surt als esmentats codes del segle XI. Malauradament no tenim dades de com adquirir el relleu que el portà a introduir-lo a Lleida i situar-lo en lloc tan destacat. Es pot deduir, sense massa incerteses, que a Roda aquesta devoció hi fou introduïda des del sud de França i cap la possibilitat que li donés un fort impuls a en Ramon de Roda, doncs ell era natural de Durban, Arieja, i havia estat canonge de Frèdoles i de Sant Cerny de Tavernoles, Sant Cerny de Toulouse de Llenguadoc, abans de ser bisbe de Roda. Bé, donada l'amplitud del tema, no relacionaré aquí les capelles del segle XIII, que ja les llegiran quan tinguin el text, només destacar que una de les capelles, propera a una de les portes del transsepte, estava dedicada als dos Sant Joans, Sant Joan Evangelista i Sant Joan Anteportem Latinam. Es pot comprovar, per aquestes advocacions que s'introdueixen al llarg del segle XIII i continuaran al segle XIV, que es tracta majorment de devocions existents al calendari a l'ús, exceptuant la devoció a Sant Tomàs de Canterbury, introduïda a Catalunya dins de finals del segle XII, cas de Terrassa, i a Lleida doncs, hi arriba, està documentat, cap al 1220. Com a devocions molt presents a Roda i que passen a Lleida, es pot remarcar la de Sant Vicenç, evidentment, i la de Sant Valeri. La de Sant Vicenç ja s'havia introduït a Barbastre, quan hi va haver l'intent de traslladar la seu, i Sant Valeri cal recordar que era la relíquia més preuada de la seu de Roda, abans de ser proclamat sant local, Sant Ramon. Recordem que la llegenda situa la descoberta de les relíquies al castell d'Estada en temps del bisbe Arnulf, el segon gran reformador de la catedral entorn al 1030, i el mateix Arnulf consagrà novament la catedral al 1035, l'edifici actual amb reformes que s'han anat afegint. Un cop vista molt breument la introducció de les devocions i evocacions a la restaurada seu catedralícia de Lleida, passarem a fer una lectura dels capitells figuratius que s'incorporaren al nou edifici romànic des del punt de vista devocional i de la geografia. Aquí era per veure algunes d'aquestes capelles. Per veure, aquesta és del 13 i aquesta també. Aquesta és primera, després més o menys es fan a la mateixa època. Aquí seria per veure també aquestes capelles. Passarem a fer una lectura dels capitells figuratius que s'incorporaren al nou edifici romànic des del punt de vista devocional i de la geografia. Per aquesta lectura partirem dels estudis iconogràfics que s'han realitzat fins a l'actualitat, des del pioner realitzat per Joan Bergós i sobretot dels empresos pels doctors Jacques Lacoste, Francesc Espanyol i Joaquín Diarza. Per aquesta lectura ens centrarem únicament en aquells capitells figuratius amb temàtica religiosa. Per la seva lectura cal tenir present, primerament, el llarg procés constructiu de la seu entre el 1203 i 1278, ja que segurament fou la causa que s'alterés el que segurament hagués de ser un programa inicial ben pensat que s'acaba diluint i aplicant parcialment. És el que sembla desprendre's de la lectura del conjunt. Des d'aquest punt de vista, sembla que únicament el presbiteri, creuer i absidioles és respectar aquest programa inicial, mentre que els col·laterals i els braços del transsepte s'anar diluint de tal forma que és difícil continuar en coherència la lectura. Lacoste proposà ja la idea d'un programa enfatitzant la presència de màrtirs i resurreccions de sants, amb una referència als episodis més famosos de llurs llegendes i acompanyats d'alguns dels miracles de Crist per completar l'impacte triomfant d'aquests sants. La seva fou una primera proposta de lectura que reemprengué el doctor Iarza i que nosaltres mirarem de completar. A les capelles de Sant Jaume, Sant Pere i Sant Antolí ja hem esmentat com els capitells ostentaven les vocacions de cadascuna, exceptuant la capella Colom, que mostra capitells únicament ornamentals. En el presbiteri i el creuer, en canvi, és factible dur a terme una lectura dels capitells figuratius en funció de la seva importància com a eix gravitatori de tot l'interior del temple. També, a les portes del transsepte sembla mantenir-se la coherència del programa inicial, mentre que en els capitells que s'integren als pilars dels col·laterals i dels braços del transsepte desapareix aquesta coherència, com estem dient. En ells hi veurem barrejades escenes de l'Antic i del Nou Testament sense que sembli que responguin a un programa coherent, si exceptuem els capitells referits a la infantesa de Crist, dels primers pilars dels col·laterals, però amb reiteracions. Si mirem primerament les absidioles, resulten ser la part més coherent del possible programa juntament amb el presbiteri. En elles es poden analitzar els capitells de les dobles columnes que sostenen les arcades d'entrada a les capelles de Sant Jaume, Sant Pere i Sant Antoní, l'execució dels quals se situa entre el 1210 i 1215, conformant un primer taller, mentre que al presbiteri es poden analitzar els capitells de l'art triomfal i els corresponents a l'emmarcament de l'absis, una mica posteriors i adscrits a un segon taller. A part, en aquesta mateixa primera fase s'hi situen els programes escultòrics de les dues primeres portades de la catedral corresponents a les façanes del transsepte esdevingudes durant cert temps les principals. Jacques Lacoste i posteriorment el doctor Iarza han proposat com a obra més directa del primer taller els capitells corresponents a les capelles de Sant Jaume i Sant Antolí, situant la capella de Sant Pere més allunyada, tot i que era el mateix taller. La capella dedicada a Sant Jaume i Sant Llàtzer surt esmentada abans del 1278, havent d'esperar al 1299 per documentar la fundació d'un benefici dedicat a Sant Llàtzer. En els dos capitells de la banda dreta s'hi pot veure la condemna i decapitació del sant seguida del trasllat del seu cos pels seus deixebles a Compostela, guiats per la mà de Déu, i de forma remarcable, en la cara més visible, l'escena de l'exposició del cos a la veneració, una escena gens habitual en les representacions de les Translatio Santi Jacobi, com molt bé apunta el doctor Iarza, sens dubte amb la intencionalitat de remarcar la veneració. Cal descartar la proposta de Lacoste de considerar la representació del moment del descobriment de les despulles. Els capitells de l'altra banda del Els capitells, de l'altra banda, per altra part, mostren de forma clara l'escena de la resurrecció de Llàtzer i un miracle de Crist que el professor Yarza identifica amb la curació del leprós, emprant com a argument per plantejar la identificació el fet que el germà de Marta i Maria se l'acaba confonent amb el pobre Llàtzer a qui es considerava leprós. Lacoste havia proposat la lectura de dos miracles, el de la curació del servent del centurió i la curació del cec. El cec estaria a la dreta, que seria un detall d'aquest. A la capella del costat, dedicada a Sant Antoní, hi ha un únic capitell figuratiu amb el màrtir, amb el martiri. El sant apareix genollat davant del botxí que li talla el coll. Quan a la capella de Sant Pere, la situada al costat dret del presbiteri, hi figuren els capitells amb les advocacions a Pere i Pau, tot i que conservats parcialment, ja que els més exteriors estan partits per la meitat. Això porta a plantejar una doble dedicació. Des del seu origen, en els capitells de l'esquerra hi ha el cicle dedicat a Sant Pere, que és el que estem veient, amb dues escenes, el martiri de Pere a la creu i la caiguda del Maximó, o potser l'alliberament del sant de la presó per un àngel, si tenim present que el personatge volant porta ales. A la banda dreta, el cicle de Pau mostra també el martiri en el capitell sencer i en el partit del doctor Yarza ja ha interpretat la vocació de Pere o nau de l'Església, tal com es descriu en una homilia de Sant Gregori on es fa esment de Pere i el seu germà Andreu pujats a la barca. Per la seva part, Lacoste hi va interpretar l'arribada de Pau a Roma. Tenim els dos. Està partit, el de la dreta. Bé, aquest és el de la capella Colom, són ornamentals purament. Quant als capitells del presbiteri, l'obra que s'emprèn tot seguit, com hem apuntat, permeten també fer-ne una lectura adequada. Interessen en aquest sentit dos dels capitells del pilar dret de l'embocadura del presbiteri, amb les representacions de l'Anunciació i Visitació, així com altres dos del pilar esquerre de l'esmentada embocadura, amb el dubte, aquí són els dos, amb el dubte de Tomàs, als que cal sumar-hi altres tres del pilar esquerre de l'emmarcament de l'absis, amb les representacions de la resurrecció de Llàtzer, està trencat, i l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem. Per l'entrada de Jesús a Jerusalem es parteix de models paleocristians, mostrant Crist a cavall com en un adventus, en però damunt d'una somera, tal com es descriu als textos evangèlics, i mantenint la postura típica d'acclamatio que veiem de forma semblant en el cavaller victoriós que acompanya el cicle de David que descriurem més endavant. Val a dir que aquesta iconografia ha estat contestada darrerament per Matius, que interpreta Crist en actitud de beneir en lloc d'aclamació a partir de l'anàlisi d'un conjunt de sarcòfags paleocristians que ha esdevingut la base de la tradició iconogràfica per la seva representació. L'arribada amb els seus deixebles ocupa un capitell i l'altre representa Jerusalem. La representació de Jesús a cavall d'una somera i entrant a Jerusalem cal recordar que respon a la fórmula emprada pel nomenament d'un rei en època del rei David, si seguim el text bíblic i en aquest sentit el passatge de l'Evangeli de Sant Mateu, que sembla voler destacar el compliment de la profecia del profeta Zacaries. Resulta interessant, no llegeixo, resulta interessant la realesa que s'evoca del tronc del llinatge de David en entrar a Jerusalem així, ja que la gent ho podia entendre com un símbol de realesa rememorant l'entrada de Salomó. A més, el triomf de David sobre Goliat s'ha vist com a prefiguració de l'entrada de Jesús a Jerusalem. Acompanya l'entrada a Jerusalem la resurrecció de Llàtzer, que l'hem vist abans, la resurrecció de Llàtzer, que en aquest context sembla voler evocar la resurrecció de Crist. De fet, aquest miracle, considerat el més important de Crist, es creu inventat, ja que solament figura l'Evangeli de Sant Joan. En el nostre context, però, pren un ple sentit com a anunci de la resurrecció de Crist, si tenim present que el miracle es llegia en l'Evangeli del cinquè diumenge de Quaresma, és a dir, per tant, just abans de l'inici de la Setmana Santa. Quan al capitell del dubte de Sant Tomàs, que els precedeix, novament hi ha una referència explícita a la resurrecció de Crist. El capitell mostra Crist aixecant el braç, segons una iconografia fixada que ens apareix a Silos, i a Sant Tomàs posant el dit a la llaga, és a dir, verificant la resurrecció enmig de l'apostolat, d'entre els quals es dona una major èmfasi a Pere, amb esquerra, i a Pau, en l'altre extrem, els prínceps dels apòstols disposats en aquests angles. Pau, mostrant el còdex de la nova llei, Pere, el seu símbol de les claus. Resulta dient que s'hagi escollit al costat del miracle de resurrecció de Llàtzer el dubte de Tomàs, perquè en certa mesura ve a ratificar l'autenticitat de la resurrecció. No hi ha dubte que estem davant d'un programa on es vol destacar la resurrecció de Crist i la seva victòria sobre la mort, pilar fonamental del dogma cristià que es completa amb la referència a la encarnació dels capitells esmentats al començament, al costat dels dedicats a David. Abans d'analitzar, aquí, per veure aquesta iconografia, abans d'analitzar els capitells figuratius del creuer i els de la resta de l'edifici, cal tenir presents els dos portals de les façanes del transsepte, ja que s'executaren durant aquesta primera fase, malgrat no mostren un gran desplegament figuratiu. Amb dos deixen veure un missatge clar que remarca el caràcter sagrat del temple com a casa de Déu i alhora mostren una clara relació amb el programa de l'interior. Val a dir que els edificis de culte es convertiren en aquest temps en pols d'atenció que acabaren estructurant l'espai i radiant la seva sacralitat des de l'altar principal vers la resta d'espais del temple, inclòs l'exterior immediat, on es situava la sagrera des del segle XI, propiciant així al costat dels seus portals la presència d'enterraments ad limina. En el nostre cas, tot l'espai exterior del temple catedralici esdevingué una claustra, com bé ha apuntat el doctor Carrero, és a dir, un espai clos i idoni pels enterraments, en el nostre cas detectats al costat dels absis i dels portals esmentats del transsepte, on consten, per altra part, tant el portal de Sant Berenguer com el de l'Anunciata, sengles, laudes i sepulcrals, aquesta i aquesta altra. Com a entrada a la casa de Déu, el missatge dels portals, mitjançant imatges o inscripcions, explicita llur caràcter sagrat o salvífic, molts cops fent-ho palès únicament amb la representació d'un crismó que en època medieval adopta la fórmula trinitària. A Lleida, el portal més antic sembla que fou el portal nord, anomenat de Sant Berenguer, després també de Palau. La seva construcció segurament es feu quan encara no havien arribat els tallers d'escultura a la Seu Vella. Es tracta d'un portal d'arc de mig punt, d'adovellat simple amb guardapols i un crismó trinitari sobre, seguint una fórmula molt estesa en esglésies de la Franja i de l'Aragó que documentem ja en temples catalans del segle XI, si es pot considerar de dita centúria el crismó del timpà de Sant Andreu de Sureda. Val a dir, després s'afegiria, no em detallaré, s'afegiria aquest cos de portada. Val a dir que aquest portal, al cap de pocs anys, va rebre una remodelació, que és això que us estic dient. En el portal meridional del transsepte, que rebrà diferents denominacions, Porta de l'Anunciata, Porta de les Núvies i Portal del Bisbe, clarament s'aparteix que en la seva composició s'hi han volgut integrar l'esmentat símbol cristològic i el de l'Encarnació, tota vegada que el temple està dedicat a Santa Maria. Com ja va apuntar el professor Llarza, la porta en si és anterior a la resta d'elements que configuren la portada. Sense entrar en la problemàtica d'un possible trasllat i reutilització, com hem proposat en una altra publicació, interessa destacar que en l'època que ens ocupa, vers 1214, que ens la dona la lauda sepulcral que hem vist, es gesta el programa mariològic que el presideix, que combina imatge i text tipogràfic. Per sobre de la porta hi ha bellament gravada la salutació angèlica, que resulta explicitada amb el grup de l'Anunciata que flanqueja el portal dins de fornícules girant tot entorn a un crismó igualment trinitari. Pensem que es tracta d'un programa molt coherent en el moment que deuria fer de porta principal del temple. Si passem ara al creuer, dins del procés constructiu, l'obra es continua pel creuer i aixecament dels murs del transsepte amb els corresponents capitells i tot seguit per les naus laterals per tal de poder donar recolzament a la nau principal. En els capitells del creuer, els dels col·laterals i finalment els del transsepte, es pot analitzar el desplegament figuratiu i iconogràfic de la que s'ha considerat tercera fase, a continuació de les dues primeres fins mitjans del segle XIII, 1213-1240, tot més mitjans. Del conjunt de capitells figuratius de dites zones, una lectura clara que sembla poder fer-se, també, tot i les redundàncies, ha de veure amb la titularitat de la catedral, és a dir, Santa Maria. En aquest sentit, en els capitells corresponents al creuer, sembla que s'apalesa la genealogia de Crist, l'encarnació i el seu poder còsmic sobre el rei, com a rei del cel. Així, en el pilar sud-oest hi ha representat l'arbre de Jessé, i enfront del pilar sud-est, en el que hi ha representat el cicle de David, que cal llegir com a tronc del llinatge de Crist, el qual acompanya en els capitells que miren al presbiteri les escenes citades a l'Anunciació i la Visitació. Aquest és el cicle de David, i aquestes que hem vist abans de l'Anunciació i la Visitació. En el pilar oposat a l'altra banda del creuer, en l'angle nord-oest, s'hi representa una epifania acompanyada també d'una altra Anunciació i Visitació, mentre que en els capitells del pilar d'enfront, en l'angle nord-est, el que apareix és una figura d'ala sostenint segurament una esfera celeste, com ha proposat la doctora Espanyol, acompanyada de possibles signes del zodíac, Mercuri, Sagitari, imatges, tenim el capitell del Sagitari, de la dreta seria símbol de Mercuri, el que ens donaria una imatge recurrent com a visió còsmica del poder de Déu si es llegeix dins del context que proposem. A més, a les claus de volta dels trams adjacents hi ha representat Crist, més o menys de la mateixa època, i un arcàngel, possiblement Graviel, potser una mica més tard, no? Com a mitjans del 13. De tot plegat es desprèn que la voluntat, que és l'arcàngel Gabriel, segurament, de tot plegat es desprèn la voluntat d'oferir una imatge de Déu vinculada a la Verge com a Mare de Déu, que reiteren els capitells dels primers pilars dels col·laterals, que a nivell estilístic mostren una clara continuïtat des dels dos primers tallers, tal com ja va advertir Jacques Lacoste i el doctor Yarza. En els dos capitells del primer pilar del col·lateral apareix l'escena del naixement i una adoració dels pastors, que també s'ha volgut interpretar com a fugida a Egipte. En el segon del mateix pilar, aquest és un detall del mateix, en el segon capitell del mateix pilar apareix el contraposat i apareix aquesta representació de peregrins, molt interessant, al costat d'una representació de Daniel al fossat dels lleons, doncs, que podrien anar a Belén perquè no van enlloc. Tot seguit, al segon pilar d'aquest mateix costat, hi apareix un altre cop l'Anunciació i la Visitació, el naixement i també el somni de Josep. Per tant, lligui amb els altres. No? Aquí és un detall el mateix, veiem l'Anunciació i la Visitació i a la dreta aquest naixement. L'Anunciació i Visitació. Val. Ara estem ja al col·lateral nord. Al començament torna a reiterar-se el primer pilar, la representació de l'Anunciació i la Visitació i el col·legi apostòlic, tot el col·legi apostòlic desplegat entorn a la figura de Crist. Val? Un altre detall. Aquesta ja l'hem vist. I al segon pilar es torna a reiterar la representació de l'Anunciació i la Visitació, el pilar següent, i els deixebles d'Emaús. I al tercer pilar, a l'últim, hi apareix la resurrecció de Llàtzer un altre cop, i a l'altra banda oposada del pilar, en un altre capitell, la resurrecció de Crist. És a dir, que una mica tornem a estar amb aquesta evocació o prefiguració a través de la resurrecció de Llàtzer, de la resurrecció de Crist, no? Estan en el mateix pilar. Però, clar, ja és una lectura molt diluïda. En aquest col·lateral nord hi ha també escenes de l'Antic Testament. La més complexa és aquesta, que s'ha interpretat per part de Lacoste com la història de Jacob. Aquí poso... són aquests dos capitells. Val? I en el que segueix hi ha aquesta iconografia sorprenent, és a dir, hi ha una traditio legis i després també aquesta iconografia d'Alexandre entre els grius, també una iconografia proposada per la doctora Espanyol, juntament amb tenim la traditio legis. Estan molt malmesos aquests capitells perquè la catedral segur que va ser caserna i per tant va patir aquest fet. I aquest altre, que apareixen tres reis, terres d'Israel, és una interpretació que encara s'ha de fer. Si passem ara als capitells del col·lateral, dels col·laterals, tenim el primer pilar del col·lateral nord. Si mirem els capitells, se'm va la veu, que és estrany. El col·lateral nord, tenim el braç nord del col·lateral, perdó, tenim d'una banda un capitell també enigmàtic, que és aquest, que hi ha una escena de martiri, que per ara està per identificar, i després aquest, que ve tot seguit, en el mateix pilar, amb la representació dels joves d'Israel que seran cremats al forn per no voler adorar l'ídol fet aixecar per Nabucodonosor. I apareix com a singularitat aquesta figura demoníaca que sembla que estigui tentant els tres hebreus. El professor Yarza posa dubte sobre aquesta identificació que havia fet Vergós, però no troba una possible escena geogràfica. En tot cas, jo penso que podria ser aquesta dels tres joves d'Israel i afegida una figura que no apareix al text, que seria aquesta figura demoníaca tentant, no? Aquesta és l'índol. No? Un altre detall. Això correspondria amb aquesta tercera fase, per tant, un estil ja fins i tot una mica gòtic, no? Un detall de del capitell que veiem al començament, on hi ha l'escena de martiri i aquesta figura de genet a cavall, per ara no l'hem identificat. Vergós l'ha identificat com la martiri de Sant Quirze, de Santa Julita, però clar, no és creïble. No? Bé, i a l'altra banda, oposada, hi ha aquest capitell, aquest conjunt de capitells, són tres figuratius, aquests tres d'aquí, on hi ha primerament aquesta magnífica Maestas Dominis, una figura de la segona parusia, perquè apareixen els àngels apocalíptics amb les trompetes i al mig el Crist ressuscitat, el de la segona parusia, entre l'apocalíptic, entre els quatre símbols evangèlics. I en el cas d'aquests quatre, aquí sembla que es pot... ja Vergós l'havia identificat com a Sant Joan Baptista, Joan Baptista, i possiblement es pugui mantenir aquesta hipòtesi perquè aquí hi ha dos figures de músics, un tocant aquest instrument, clavicordi, i un de vent, i aquí una figura possiblement femenina, el que passa que és una iconografia una mica insòlita, però podria ser una referència al martiri. Més difícil és aquest. Vergós el va identificar com el martiri de l'empresonament i martiri d'un sant, però de fet són dos sants nimbats i un personatge que porta una espasa. No sé si es pot identificar amb el martiri de Sant Joan Baptista, però en tot cas, clar, podrien també ser Sant Joan Baptista, Sant Joan Evangelista, però clar, en una composició que no correspondria amb un text que per ara es pugui... I en el de l'Epifania que hem vist abans, en el mateix pilar, hi ha també aquest altre capitell, jo crec que ben identificat per Vergós, on apareix també Sant Joan Evangelista un altre cop, per tant, és al costat d'aquest, per tant, podria ser un cicle de Sant Joan Baptista, en què apareix Crist i Sant Joan Baptista senyalant-lo, i a l'altre costat l'Evangelista, no? Bé, finalment queden com a figuratiu solament dos capitells a l'extrem del braç sud del transsepte, un que és bastant convincent, la proposta que va fer Vergós, l'ofrena de Melquisedec, amb aquest personatge que porta el pa i el vi, la figura que podria ser Melquisedec, i un altre que és enigmàtic, per ara no l'hem pogut interpretar. Vergós va proposar una sacra conversació de profetes, però hi ha dues figures i dues que les flanquegen. Per ara no l'hem pogut identificar. A més, l'estil d'aquests capitells lliga directament, estan col·locats, això ja ho va advertir el professor Yarza, lliguen directament amb els del començament dels col·laterals. Per tant, serien una mica anteriors amb aquests que acabem de veure de la Maestas i de la resta del transsepte, no? I amb això, queda acabat.